també pot marcar una mica, ja no tant aquest mercat d'hivern, perquè com dèiem el Barça no podrà fer cap mena de moviment en principi, però sí que pot marcar una mica el rendiment d'aquests jugadors, no? Sabent que poden negociar amb un altre club, que a veure què passa amb el seu futur. Laia, qui són? Qui acaba contracte ara mateix?
Doncs comencem amb Memphis Depay, 28 anys, juga la seva segona temporada al Barça. Va arribar a l'estiu del 2021 amb la carta de llibertat de l'Olímpic de Lió. Va tenir un inici fulgurant, però a poc va anar baixant i perdent protagonisme. L'estiu va estar a la rampa de sortida, però el traspàs d'Aubameyang el va beneficiar. Lesionat des de finals de setembre i ja no va reaparèixer fins al Mundial, ha jugat només 131 minuts aquesta temporada, repartits en 3 partits, 2 de Lliga i un de Champions. És el jugador amb menys minuts, només superat per Pablo Torre.
És cert que després ja es lesiona i ja no va tornar fins al Mundial, no? Que fins i tot es va especular que si ell allargava la lesió i hi havia cert rum-rum sobre això.
Sí, però
va... No confirmat, de fet ell es va queixar a les xarxes.
No, perquè a més després a mi el que em van explicar és que va patir una recaiguda que no ens van explicar i per això tampoc és titular a l'inici del Mundial amb Holanda.
Que jo a vegades penso, per què no ho diuen o de la recaiguda? Perquè t'estalvies qualsevol tipus d'especulacions, crítiques al jugador, no? Escolta, recaiguda i és tu.
Tot apunta que si no hi ha cap canvi aquest jugador no seguirà el Barça el mes de juny.
No, probablement és un jugador que si el Barça no hagués estat en la situació econòmica en la que es estava en aquell moment, probablement no hagués vingut al Barça, no? Crec jo, eh?
Sí, però també era una petició de Koeman. És a dir, era un jugador que acabava contracte i el Barça necessitava fitxar a cost zero i a més és un jugador que Koeman expressament va demanar.
No, jo deia, la Laia, el rendiment realment de Memphis a l'inici d'aquella temporada... És un rendiment molt bo.
Home, alguns parlaven del
nou Messi. Marcant gol, sent un jugador important. Això ja...
Imagineu.
Ja...
Ronaldinho, jo recordo comparar-lo amb la il·lusió de Ronaldinho que havia transmès en aquells
sirius. Sí, aquest any, ha dit la Laia, ha jugat 2 partits de Lliga, un és a Cádiz i l'altre és el següent, a casa, no recordo el
rival. Amb l'Elx
que marca. Sí.
I és titular perquè es guanya el lloc. No són rotacions...
Contra el Victoria Pilsen, després juga també.
El tio entrena bé, convenç a Xavi i es guanya el lloc i passa a ser titular quan... Pràcticament era el sisè davanter i no havia de tenir minuts.
I es lesiona. I després ja la recaiguda, com dius tu, i ja ve el Mundial. A veure si té minuts i a veure quin rendiment té des d'avui i fins al juny, que acaba contracte, però des d'avui ja pot negociar el que vulgui Memphis Depay. Anem amb el següent, Héctor Bellerín.
27 anys, va arribar lliure després de rescindir el seu contracte amb l'Arsenal i que el Barça no pogués tancar l'arribada de César Azpilicueta. El seu baix rendiment i poca confiança que ha demostrat Xavi situen el lateral català lluny del Camp Nou. Suma 321 minuts repartits en 5 partits.
A veure demà si el veiem, no?
Té pinta.
Sí. I si suma alguna cosa. A mi em va agradar amb el Betis i és un jugador aquí al Barça, en la posició de lateral dret, històricament li ha costat trobar-lo.
Abans parlàvem amb Leo del tema, el que hem començat, la tertúlia, el tema de posar en context, no? El partit del Barça l'altre dia contra l'Espanyol, també s'ha de posar en context que Héctor Bellerín no ha fet pretemporada i totes aquestes coses sumen. I que a més arribes a un club com el Barça, que se t'exigeix des del minut 1, i a mi m'hagués agradat o m'agradaria veure a un Bellerín amb més confiança, perquè a mi tampoc em sembla un mal jugador o un jugador que està mostrant el nivell tan baix que realment està mostrant. Jo crec que Bellerín té molt més.
Jo crec que l'hem vist massa poc per acabar de jutjar-lo. El que sí que és cert, almenys a opinió personal, que quan l'he vist no m'ha desprès la confiança com per ser un jugador que utilitzaria en partits importants o contra grans equips. I no. Això amb el Barça, sent l'únic lateral natural que tens en aquella posició, crec que no t'ho pots permetre.
No, hauria de ser un magnífic suplent.
Sí, jo crec que no té el nivell per ser lateral dret titular del Barça, però que tampoc és tan dolent com sembla o com ha semblat quan ha jugat aquesta temporada als pocs minuts que ha jugat.
A veure què passa amb ell i també amb Marcos Alonso, que acaba contracte també el 30 de juny.
32 anys, també va arribar l'estiu passat i va firmar per una temporada. La seva polivalència l'ha premiat amb més minuts. N'ha jugat 943, sent el segon defensa més utilitzat només per darrere d'Alejandro Valde. La voluntat de les dues parts és seure i buscar una unió més llarga.
No ho està fent malament, eh? Voleta l'altre dia.
S'ha d'arribar a una corsa amb
Marcos Alonso. I jo crec que la firma d'un any va ser per temes de fair play, sí, de contracte. Actes i de més, i que ja més o menys estava aparaulat que seguirà més
sens dubte. Anem amb dos casos que ja eren certs debats, es diuen Sergi Roberto i Sergio Busquets. Comencem amb Sergi Roberto.
Que té 30 anys, és el segon capità, ha jugat en tots els partits que ha estat disponible aquesta temporada. Xavi el veu més de migcampista, però una temporada més està jugant de lateral dret. La temporada passada la seva renovació va portar molta cua, finalment es va portar a terme amb una rebaixa salarial molt important. Xavi vol que renovi, ell va dir fa uns dies aquí el tu diràs que vol quedar-se.
I si tot va bé, es quedarà. Si tot va bé, es quedarà. I de Busquets, Laia?
34 anys, el capità, el seu futur semblava decidit fa unes setmanes i aquest futur passava per la MLS, però la insistència de Xavi i la més que possible renovació de Leo Messi amb el Paris Saint-Germain fa que s'estigui replantejant el seu futur. Xavi ja ha demostrat per activa i per passiva que el vol. La decisió ara és de Busquets. Amb 1.240 minuts, és el cinquè jugador de la plantilla més utilitzat. Només el superen Ter Stegen, Lewandowski, Pedri i Ousmane Dembélé.
Genera passions, Busquets. Jo crec que... No sé si voleu dir alguna cosa sobre el seu futur o què en penseu. A mi em va sorprendre que l'altre dia no fos titular en un partit en què el Barça té la pilota i que l'Espanyol tampoc et va generar massa...
Quatre grogues i el guant del següent partit.
Val. Gran explicació. Gràcies, Edu. No la tenia controlada, aquesta dada. Però sí, sí. És que és l'única explicació que li trobo, perquè era un partit ideal per ell, perquè és un jugador perfecte per aquest tipus de partits.
Probablement el partit on pugui patir més Busquets, sí, diumenge, perquè és un partit que es trencarà, un partit obert...
Contres, a les contres, és on pot patir.
Aquí és on pateix Busquets.
Què? Un any més de Busquets, sí, o no?
Jo crec que tothom té molta pressa per saber el futur de Busquets, i qui menys pressa té és el propi Busquets.
Però és que la culpa no és de Busquets. O sigui, a mi, ara mateix la gent li té molt odi... no tothom, però hi ha molta crítica sobre Busquets i crec que és un jugador que ha fet molt bona feina, que té l'edat que té i per tant no pot estar fent la mateixa feina que feia anys enrere, però no se li ha trobat un jugador que el tregui d'allà. Això també és falta de previsió, falta de confiar en segons quins jugadors i no és culpa seva, al contrari.
A mi De Jong em va agradar, també l'altre dia, vull dir, és un perfil diferent.
És diferent.
A Busquets, però si es creuen això, jo crec que De Jong pot ser un bon substitut en aquesta posició. No farà mai de Busquets, però sí pot ser un bon substitut.
Que també potser s'ha de començar a plantejar a no voler jugar sempre un tipus de sistema que afavoreixi Busquets. A lo millor si tens jugadors que et donen coses diferents has d'adaptar el joc també al que tens en aquests jugadors. Un altre de les grans, no? Dels grans debats que hi ha sobre la taula al voltant de Busquets.
Jo Busquets me'l quedava, però sí que crec que a poc ha d'anar perdent protagonisme, igual que va passar amb Xavi en el seu dia o va passar amb Iniesta, la sensació que tinc jo. Però,
potser no tan poc a poc.
Això no és aquí de manera, no? però hi ha una realitat, és que si tu vas al mercat, que no podràs anar al mercat, no hi ha res ara mateix, no? Amb cara i ulls que pugui superar, que pugui millorar Sergi Busquets, no? Però per al mercat, i si vas a l'estiu, jo no sé si tu el Barça serà capaç de fitxar Zubimendi o com estarà el Barça el proper mercat d'estiu, no? Per tant, a partir d'aquí, l'objectiu per mirar el Barça hauria de ser intentar convèncer Busquets de que seguís un any més.
Sí, primer perquè de moment no n'has trobat cap altre, ja no millor, sinó igual que ell. Després perquè encara que vagi perdent protagonisme com a capità, com a jugador de grup, com a enllaç cos tècnic, vestidor, és fantàstic. I després perquè quan parlem per exemple de Modric o de Benzema, ningú es planteja l'edat que tenen i són més grans que Busquets i ningú pensa quina edat tenen, pensa en el rendiment. O si el rendiment de Busquets és bo, que segueixi, tingui l'edat que tingui. Messi també és més gran que Busquets.
També és cert que hi ha partits on se li nota
la fatiga a Busquets.
Sí.
Perquè hi ha partits trencats que pateix molt. I sí.
Però a vegades pateix per culpa de l'equip, també.
Sí, està claríssim. Sí, jo
el desordre que hi ha, però és cert que l'edat comença a passar factura.
I més, és veritat que...
Hi ha dies que ell hauria de descansar i que potser Xavi...
I en la posició en què està, que s'exposa molt. És una posició en què està molt exposat en molts partits.
Bé, i qui més acaba contracte el juny, Laia?
També acaba Iñaki Peña, 23 anys. Just avui l'han inscrit en fitxada al primer equip. És el suplent de Ter Stegen, apunta titular a la Copa. Si no hi ha cap contratemps, renovarà amb el Barça. De fet, les dues parts estan parlant. I també acaba Arnau Tenas, 21 anys, format al Barça. És el tercer porter, alterna partits amb el primer equip i amb el filial.
A veure què passa amb tots aquests casos. Ja que hi som, del Barça femení, com està el Mercato, qui acaba contracte?
Doncs acaben contracte tres jugadores molt importants i titularíssimes en l'onze de Giraldez. Són Graham Hansen, Irene Paredes i també Fridolina Rolfo. També acaben dues jugadores de la Masia i importants del primer equip. Són Clàudia Pina i Bruna Vilamala. És cert que Bruna ha estat molt de temps fora per lesió, però ha demostrat de sobres que és una jugadora amb molt gol. També finalitza el seu contracte Ingrid Engen, que està anant de menys a més des que va arribar al Barça fa un estiu i mig. I Cata Coll, que és la segona portera que està lesionada des del febrer de l'any passat, està a punt de reaparèixer, es va trencar els creuats. Veurem quin és el rol que té, perquè de moment Gemma Font és la jugadora que ha estat fent de suplent de Paños i ho ha fet amb bons resultats. Acabava contracte al juny del 2023, però just abans de Nadal va renovar, és Jana Fernández, que també està lesionada, també per culpa dels creuats, es va lesionar també el mes de febrer de l'any passat i està també a punt de reaparèixer, ja està fent sessió d'entrenament amb l'equip.
Hi ha feina, els despatxos del Barça, tant en l'equip masculí com amb l'equip femení. Molt bé, Laia, magnífica feina, eh? Bon viatge demà.
Gràcies, bona nit.
Cap a Alacant, eh? Què et sembla, tu? Quin regal de Reis, tu? Alacant, bona terra, no?
Afortunadament arriba abans del dia de Reis.
Sí, per sort. El regal de Reis era que haguéssim portat el partit el dia 5, que sí, el que tots temíem.
Algun estadi que recordis quan tu seguies al Barça de Copa d'aquests, d'algun partit d'aquests que diguis, hòstia, el tinc marcat aquí, d'aquests rivals?
No, home, jo vaig fer el hat-trick Nobel de Gramenet-Figueres, vaig estar els tres.
Alegria.
Sí, sí.
Les tres eliminacions.
I no, però recordo, per exemple, el viatge a Ceuta. El viatge a Ceuta va ser una tortura, perquè va ser...
Amb helicòpter van al Barça?
El Barça va en helicòpter, i nosaltres vam fer avió, ara no recordo si fins a Màlaga o Algeciras, jo diria que avió a Màlaga, autocar Màlaga-Algeciras i ferri Algeciras-Ceuta, una cosa així.
I per tornar igual, també?
Sí, clar. Sí, sí, no...
Pues ha tocat al Ceuta passar ronda, eh?
Sí, sí, ho he vist. Jo ja m'he demanat l'Oviedo. A mi que no em mirin.
Puja Oviedo. Puja Oviedo també es diu o no? És sí. Puja Sporting, sí, eh? Sí, Puja Sporting, no. I Puja Oviedo.
El Puja Sporting has de canviar una lletra.
No siguis dolent, que és mal parit. Va, Laia, gràcies,
eh? Bona nit.
Vinga, demà us escoltem des del José Rico Pérez. Sempre recordaré aquest estadi de l'Hércules, quan l'Hércules havia estat a primera divisió, recordeu?
Home, hi va estar fa pocs anys.
Sí. Bueno, ja no fa tant, fa uns quants.
Bueno, mira, el Barça de Guardiola, la segona temporada... comença perdent contra l'Hércules a casa.
Sí, sí, perquè Barça Guardiola són 12 anys ja, de diferència.
No, ho tinc molt present, ho tinc molt present encara.
Hi ha una graderia...
Treceguet, no?
Sí, Treceguet. I Valdez jugava.
Valdez.
Nelson Valdez, aquest. O...
El paraguaià Valdez fa dos gols, jo diria.
Sí, sí, sí. Que perd el Barça, aquí.
1-2, jo crec, no?
0-2,
1-2, primer partit.
Que tornava d'aturada el Barça.
I aquesta encara és més antiga, la Lliga de Robson. El Barça no la guanya perquè perd els dos partits, els 6 punts amb l'Hércules.
Ah, sí?
Sí.
Dos a un allà, crec, el Rico
Aquells
Pérez.
Aquells 6 punts et costa la Lliga.
En un partit sense els brasilers.
Sí, perquè ja havia marxat per la Copa Amèrica.
No seria 3-2 que el feia Antena 3 els dilluns, el partit? Que em sona a mi... No? Em sona a mi un Barça-Hércules o un Hércules-Barça, no sé si que el feia Antena 3, quan el feia els dilluns.
Era la temporada de Robson segur i el Barça va perdre la Lliga perquè aquells 6 punts van costar la Lliga.
Bé, jo la batalleta que anava a explicar és que hi ha una graderia que té forma de tricorni. I li diuen la grada Tejero al Rico Pérez. Sembla un tricornio que li agrada. Li diuen la grada Tejero. Res, una batalleta que em va explicar la gent de Alacant.
Pues mira que he estat cops allà i no m'he fixat mai.
Sí,
eh?
Sí, fixa't. La grada de davant, la que està davant de tribuna, té una forma de tricornio, com si fos un tricornio, el tricorni, allò que es posen... a la Guàrdia Civil, no?
Sí.
Recordo allà que portaven pizza als periodistes, almenys quan vaig anar amb l'Hospitalet.
Què dius?
Hospitalet Hércules, assegura haver un luxe, bé, i això, pizza per la premsa.
A
les cabines de transmissió.
Recordava.
Que sempre s'agraeix, és sí, un detall que sempre s'agraeix.
Sí, tant.
A l'Agut li agradaria.
Sí,
a l'Agut segur.
Segur. Bé, tornarem a l'actualitat. Estàvem parlant del mercat, dels jugadors del Barça que acaben contracte, i avui, curiosament, un jugador que no tenia contracte ha estat presentat amb el seu nou equip. És Cristiano Ronaldo, que ja és nou futbolista de l'Al Nassr de l'Aràbia Saudita, i la presentació, si no l'heu vist, sisplau, busqueu-la a les xarxes o als webs, perquè és que no té desperdici, Puig, el que hem vist avui.
Sí, sí, és una presentació espectacular, gentada de Pol Estadi, focs artificials, bengales, tot el que us pugueu imaginar, algun crit de xiu, fins i tot a la sala de premsa, al moment de la presentació.
A la sala de premsa,
sí, sí,
eh?
És cert, sí, sí, magnífic, és cert. Sí,
amb una cara de Cristiano de no saber ben bé on era, però vaja.
Com li agrada això?
Ell ho ha popularitzat,
perdona,
per tant...
ell anava de 21 botons, ah. Ell anava impecable amb totes les joies, una cosa molt fastuosa,
molt. Va l'equip líder ara mateix de la Lliga a l'Aràbia Saudita, és a dir, que amb un partit més que el seu perseguidor, signa fins al 2025 i expliquen que cobrarà 200 milions d'euros per temporada, milió amunt, milió baix. Si no són 200 i són 180, tampoc no crec que hi hagi molta diferència. Però per què cobra això?
He batut tots els rècords a Europa i ara vull batre en alguns més aquí. És una bona oportunitat per mi. Com tu dius, és un contracte únic perquè jo sóc un jugador únic també. Per mi és normal.
For me it's normal.
Doncs això, que per ell és normal aquesta quantitat, perquè com ell no n'hi ha cap, i això també és veritat. No us penseu que se'n va a l'Aràbia Saudita perquè no tenia ofertes de lligues millors.
As nobody know, but
Ningú ho sabia, però ara ja ho puc dir. He tingut moltes ofertes de clubs d'Europa, del Brasil, d'Austràlia, els Estats Units, fins i tot de Portugal. Molts clubs han intentat fitxar-me, però vaig donar la meva paraula a aquest club i per aquesta oportunitat.
For the opportunity.
Doncs ha decidit anar-se'n a l'Aràbia Saudita tot aquest reguitzell d'ofertes que tenia el seu representant. Cristiano diu que Europa ja ho havia fet tot.
In Europe, my work.
A Europa la feina estava feta, ho he guanyat tot allà, he jugat als clubs més importants i ara per mi és un nou repte a Àsia. Estic content que m'hagin donat aquesta oportunitat per ensenyar i ajudar al desenvolupament de les noves generacions de futbolistes, també de les dones futbolistes. Per mi és un repte i alhora em sento molt content i molt orgullós de la decisió presa.
Very happy and very proud.
Doncs l'Al Nassr, que juga dijous, no sé si ja amb Cristiano o sense Cristiano, partit de Lliga a casa contra l'Altaes, el següent compromís que té el nou equip de Cristiano Ronaldo.
Rudi García, el francès, l'entrena, l'Al Nassr. Us mereix algun comentari? Andrea, Edu, Àlex...
Jo a cada resposta m'estava imaginant allà el conte de Pinotxo creixent-li el nas, perquè cada resposta no m'he cregut ni una de les que ha dit...
No, no. Diu que va, ve a ajudar també al futbol femení.
Sí, bueno, mira, estava pensant i sabent el context una mica d'allà, que m'ha sorprès.
Però tu has cregut, però tu has cregut.
Bueno, a veure, crec que és un venedor de fum que ha posat un aparador preciós perquè ens ho creguem tots, però bueno, veient on va, que hagi fet aquest comentari, no crec que quasi caigut relativament bé allà.
Saps? Això també ho va dir Rubiales sí. Quan va signar el contracte perquè la Supercopa se n'anés cap allà.
No hi ha tio més egocèntric en el món del futbol que Cristiano Ronaldo. Les imatges aquelles on recordo, bueno, passant al Madrid amb els altres clubs, no? que marcava un altre que no era ahir perquè, i la jugada venia d'un error seu i vamos, en comptes de celebrar-lo en primer perquè no l'havia fet ell. De fet, és probablement aquest egocentrisme pel que s'ha explicat des d'Anglaterra el que l'aparta i el que trenca la relació amb Ten Hag al United.
Ja. I el destí, la seva carrera de Messi, que han anat pràcticament en paral·lel, sempre lluitant, i en el moment que un és campió del món, l'altre se'n va jugar a Saudí.
A veure com li van les coses, per això.
Allà, serà pitxitxi, a la Lliga d'Aràbia.
Tu creus que farà gols?
Que és el que vol.
Farà gols a la Lliga d'Aràbia. Clar que farà gols. Si és, no, si és molt bo. Si el critiquem per moltes coses, però és un tros de jugador i és un dels millors de la història. I per tant, la Lliga d'Aràbia farà més gols que ningú haurà fet tants gols a la Lliga d'Aràbia mai.
Que s'ha cuidat i que està bé físicament.
Va,
i
vamos. És un animal físicament i és molt bo i farà molts gols, però clar, farà molts gols a la Lliga d'Aràbia.
Ara el Barça el pot anar a visitar, si vol. Ara quan vagi el Barça a Aràbia, no? També la setmana que ve, que vagi a visitar-lo, ja està.
Tots allà.
Tots cap allà, sí. Que per cert, avui he sabut que el Barça marxa ja dilluns. O sigui, el Barça, no?, marxarà dilluns des de Madrid. Almenys la federació el que ha muntat és un viatge que tots marxen des de Madrid dilluns. Un cop es jugui l'Atlètic de Madrid-Barça.
Els equips?
En principi també, clar. Ah, pues t'aclimates allà, fas algun entrenament, les rodes de premsa prèvia, el Barça juga dijous.
Sí, per això no sé si el Barça...
Seria estrany, no?
Bé, potser el Barça es queda aquí un dia més, però amb el que tinc entès és que tots marxaran ja dilluns des de Madrid, absolutament. Pensa que dimecres hi ha el Madrid-València i dijous hi ha el Barça-Betis.
Sí, la federació munta una mena de xàrter...
Ha muntat un xàrter,
sí. Premsa, però no crec que vagin els quatre equips amb el mateix xàrter, eh? Els equips jo crec que cadascun anirà amb el seu avió. Imagino, imagino.
De Madrid, dilluns, hi ha uns vols que surten cap a l'Aràbia Saudita, segur, i que hi haurà segurament periodistes, i els primers equips ja hauran d'anar-hi, segur, perquè hauran de fer els entrenaments i les rodes de premsa prèvia, sens dubte. Bé, veurem què fa el Barça. Sí, potser m'he precipitat jo ara dient que el Barça ja anava, perquè el Barça juga dijous, no, llavors? Sí. Clar. És el Madrid-València dimecres. Aquests sí que poden arribar una mica abans.
No veig el Barça tres dies allà... No? No sé.
Home, li aniria bé, potser, el Barça, aclimatar-se allà, així tot.
No podem... Com no? A casa no s'està en lloc.
No, això segur. Molt bé, Puig, alguna cosa més que vulguis comentar de Cristiano Ronaldo? No?
Que, bueno, que lluirà el número 7. Que el tenia algun jugador del Nassr, però ha estat convidat a cedir-li a Cristiano Ronaldo el número 7 i no, que sapiguem no s'hi ha elegat.
Amistosament.
Sí?
Per tant, el número 7 el lluirà Cristiano Ronaldo.
I ha cedit amablement.
Amablement.
T'imagines que diuen, no, el 25, que la resta els tenim més.
Volaria que és molat, eh? El 7 ja està ocupat.
El 7 és meu, no te'l deixo.
Bé, anem d'un mite com és Cristiano Ronaldo per algunes coses a un altre mite de veritat que avui malauradament l'han enterrat. Estem parlant de Pelé. Anem a escoltar la cançó de Meu Legado de Pelé. Pelé també cantant, era futbolista, un crac, i també cantava en alguns moments. Pau Ramírez, corresponsal de RAC1 al Brasil, què tal? Bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Bona nit. Com ha anat avui aquest enterrament de Pelé multitudinari que hem vist per televisió i per algunes imatges?
Doncs, bueno, molta gent ha passat per la Vila Belmiro, l'estadi del Santos, per dir-li l'últim adeu. Un dels últims ha estat el president del Brasil, el nou president Lula da Silva, que ha arribat més o menys uns 40 minuts abans que tanquessin les portes i posteriorment doncs, han deixat uns moments a la família sola amb el cos de Pelé i tot seguit doncs, ha sortit Pelé en un carro de bombers pels carrers de Santos. La distància més o menys entre l'estadi i el cementiri és d'un quilòmetre, però ha fet una mica de volta per passar per davant de la casa de la mare de Pelé, Dona Celeste, que té 100 anys. Segons va dir una filla, no li consta que el seu fill hagi mort, no està molt bé de salut, i bé, el fet és que l'han fet passar per davant i posteriorment doncs, ha arribat en el Memorial Necropolis Econòmica, que és el cementiri vertical més gran del món, on Pelé fa 20 anys va decidir que volia ser enterrat aquí, i a més doncs, també hi ha enterrat el seu pare, el seu germà i Coutinho, que va ser el seu gran company a la davantera del Santos dels anys 60.
Mm. De fet, tenim el moment de la televisió brasilera explicant quan passava aquest seguici fúnebre per davant de la casa de la mare de Pelé, que explica el Pau. Mira, ho explicaven així.
A parte final do cortejo, onde vai passar o corpo do Pelé, agora o nosso repórter cinematográfico mostra a casa onde está a irmã de Pelé, Dona Maria Lúcia, que está ali abraçando alguns familiares, alguns amigos. Ela está junto com a mãe de Pelé, Dona Celeste, que tem 100 anos. Essa é a parte final do cortejo que tem destino ao funeral do rei do futebol. A gente falou sempre, né, Milton, desde ontem de manhã, que esse é um momento velório, essas 24 horas
de velório... Eu acho que s'entén bastant, no, Pau, el que explicava en aquell moment en què passava el seguici fúnebre.
Sí, sí, la mare estava acompanyada doncs, d'una de les filles i bueno, han passat això per davant de la casa de la mare de Pelé, acompanyada d'una multitud, realment milers de persones que seguien el camió dels bombers fins que ha entrat doncs, en aquest cementiri, un mausoleu on quedarà exposat la tomba de Pelé.
Hi ha hagut molta més gent de la que s'esperava en tot, vull dir, en la Capella Ardent, avui en el seguiment?
Sí, el Santos ha divulgat que han passat per la Vila Belmiro, pel seu estadi, 230.000 persones. És a dir, en 24 hores exactes que ha estat obert doncs, la Capella Ardent són gairebé 10.000 persones per hora. Hi ha moltes persones que s'han quedat a fora, que a les 10 del matí doncs, estaven fent cua i no han pogut entrar. Només van donar 24 hores exactes i ha estat així. A més, doncs, aquest matí també hi ha arribat el president Lula amb tot l'esquema de seguretat que això implica, que han arribat doncs, bueno, els assessors, els guardaespais abans, han restringit una mica l'accés. I bé, quan ha marxat Lula, doncs el que et deia, han entrat unes persones més, però després hi han deixat a la família sola. Però sí, 230.000 persones, més moltes més que no han pogut entrar. I pels carrers, seguint doncs, el camió, com es pot veure les imatges, hi ha hagut també doncs, milers de persones que han anat seguint doncs, el fretre del rei Pelé.
I ara, a partir d'ara què? Perquè tinc entès que la Lliga Brasilera comença en unes setmanes, Pau, no sé si hi ha previstos homenatges en els partits, vull dir, què es farà a partir d'ara al Brasil per homenatjar i per recordar Pelé?
No, el que comencen aquí són els campionats regionals, que tenen una importància molt gran. La Lliga comença a partir del mes de maig, generalment, i bueno, doncs, de fet, cada equip li dedicarà algun homenatge. No hi ha res de moment encara definit. La CBF, la Confederació Brasilera, també doncs, ha de dir com vol homenatjar el rei Pelé, però bueno, es preveu que en els primers partits, quan juguin ja els principals equips, és a dir, principalment el Santos, no?, que és l'equip on va jugar 19 temporades, doncs aviam què fa. Ahir va dir que no retiraria el número 10, però bueno, s'estan estudiant, és una cosa de fet molt recent, hi ha temps, abans no comencin a jugar els primers partits oficials, i estem doncs, tots a l'espera que els equips vagin divulgant com faran o com rendiran homenatge a Pelé.
Molt bé. N'estarem pendents, Pau. Magnífica feina i seguiment que has fet aquests dies de tota la cobertura d'aquest funeral i de la Capella Ardent de Pelé. Res, escolta'm, una abraçada forta.
Gràcies, una abraçada.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.
Pau Ramírez, un mite del Brasil. De Pelé, que éreu molt joves, no? Vosaltres, potser tu, Edu, el recordes més o no?
Érem molt joves, no. No havia nascut.
Tu no havia nascut, eh?
No havia nascut. Soc gran, però no tant.
No,
però gràcies, gràcies, Aleix, no, gràcies.
De la taula, Jaume. De la taula, Jaume.
Sí, soc el més gran, però no...
Poca diferència, vull dir.
Però que no havia nascut.
Quants mesos ens portem
tu i jo? Quan Pelé guanyava els Mundials i això, no havia nascut.
No,
crec que quan va acabar el Cosmos de Nova York, potser sí, però no el recordo, no el recordo.
No, eh?
No, home, no.
Vosaltres què?
Jo ni projecte ni...
Jo el que veia, va, les imatges que hem vist tots per la televisió.
Però realment veus... Jo, per exemple, quan era petit sempre em fascinava que no hagués jugat a Europa, no? Perquè...
No, voler.
Clar, però quan nosaltres hem crescut, tots els grans jugadors que ha tret Sud-amèrica, els dos dies estaven a Europa, tots. I deies, com pot ser? I que guanyés tres mundials, i com els va guanyar? Dius, home, no el vam veure jugar, però només veient el que va fer, dius, havia de ser tremendo.
Jo l'altre dia, el dijous, és el dia que es va confirmar la mort de Pelé, aquí el tu diràs, el Dani Aguilar va fer un reguitzell de protagonistes espectaculars que explicaven històries que et fan entendre millor el personatge, no? Van entrar, per exemple, Minguella i Reixac, a parlar de Pelé. Va ser brutal. Miguel Rico. Miguel Rico el va conèixer, va ser amic.
Sí, va penjar una foto, Miguel Rico a la xarxa, espectacular, amb Pelé.
Sí, sí, però és que va explicar que s'anaven de copes per Barcelona durant el Mundial 82 i que es van conèixer a Madrid en un acte i se'n van anar a sopar i també van anar a prendre un digestiu. Vull dir que va tenir una relació molt propera amb Pelé, Miguel Rico, que jo desconeixia, no? Vull dir que les històries de l'altre dia aquí al Tu Diràs van ser brutals, amb el Dani Aguilar i amb molts protagonistes que van explicar. Solsona va jugar un amistós Santos espanyol contra Pelé i va dir que al·lucinava veient-lo, no? Quan ell estava a l'Espanyol i era un nano molt jovenet. I que val la pena, eh? Si podeu recuperar la carta al programa de dijous i voleu saber una mica més de la figura de Pelé, d'Urrei. Hem d'anar tancant tertúlia, abans però hem començat parlant de l'Espanyol, que s'ha classificat avui pels vuitens de Copa, i acabarem parlant de l'Espanyol amb totes les reaccions que hi ha hagut a Cornellà al Prat després d'aquest triomf 3-1 contra el Celta, que hem viscut així a RAC1 amb la veu de l'Eduard de Batlle.
Nico davant d'Unai Núñez, prova el xut, Nico, gol!
Aquest era el tercer gol ja a la pròrroga, amb el Celta jugant amb un porter jugador, perquè li han expulsat el porter i no li quedaven canvis, no? Realment, el Celta està a pega aquest any, Edu?
Està fatal.
Està fatal, eh?
Està fatal, fa crec que 3 mesos que no guanya, és veritat que hi ha hagut un mes i mig sense competició. Tenen allà molt debat si han de fitxar o no han de fitxar i no, van canviar l'entrenador, però de moment no ha servit de res.
Denis què, de moment?
Denis, vaig llegir l'altre dia que s'ha compromès amb el Villarreal pel juliol i llavors ara estan mirant si el deixen sortir abans, però és una guerra president Denis que ningú entén.
Home, i a més amb la situació que està l'equip, que necessita un tio que et faci jugar.
Sí, però és, no, és un tema de l'entrenador. Si Denis l'any passat va ser el millor amb aspas del Celta, però el president està enfadat
amb
ell.
Alguna cosa ha passat amb Denis, no, entenc, perquè no el facin, no sé, perquè és aquest problema.
Bé,
jo crec que ha estat el més important que podies de la temporada passada.
Sí, sí.
Que es va emprenyar amb el president, no?
El president, perquè venia un tema del representant, sí, per un altre jugador, no recordo, però una cosa que és que, no, que li va... Denis aquest estiu va oferir solucions, va oferir fins i tot renovar, ampliar contracte per marxar cedit, i així no, que el Celta no perdés, no, que no marxés gratis, i d'aquí un any ja en vendreu, i no, o sigui, es van negar a donar qualsevol tipus de facilitat, que estava posant Denis facilitats perquè el Celta no sortís perdent, però no va haver-hi manera.
Avui he llegit que amb el nou format de Copa, que és el de partit únic, que això és el 2019, portem 4 edicions, 19-20, 20-21, 21-22 i 22-23, aquesta és la quarta edició de Copa partit únic. El Celta no ha passat mai de 700, mai, en aquests 4 anys, en aquest format de Copa. No se li dona bé i no acaba de funcionar el conjunt gallec. Bé, el Celta avui ha perdut i la bona notícia és que l'Espanyol ha guanyat i ha passat a vuitens de final. Joan Camí, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix. Bona nit.
Hola, bona nit. Setmana...
Ara que us escoltava...
Sí, digues.
Sí, digues.
No, endavant.
No, que això que dèieu de Denis, tot comença perquè el Celta ven un jugador infantil al Real Madrid
aquí.
Jugador estava representat per la mateixa agència que Denis Suárez. I a partir d'aquí hi ha hagut tot aquest problema i efectivament doncs, aquesta guerra entre president, el Mourinho i el jugador, I sí, sí, ja ha firmat un acord amb el Villarreal i en principi s'incorporarà a partir de l'1 de juliol. Era un jugador pretès per l'Espanyol. A l'estiu està a punt d'arribar. De fet, la parella de Denis Suárez viu a Barcelona. Havia de venir a Barcelona, el jugador volia venir a Barcelona, però la fitxa que té és astronòmica. No la podia pagar l'Espanyol i finalment s'ha quedat al Celta i anirà al Villarreal.
Bon apunt, correcte, per acabar d'explicar bé la situació de Denis Suárez. No, anava a dir que l'inici d'any... Bé, el final d'any i l'inici del 2023 per l'Espanyol, immillorable, no, Joan?
Totalment, tenint en compte el que presumiblement havia de ser una derrota al Camp Nou que entra dins la normalitat i aquest partit de Copa que gairebé sempre a l'Espanyol doncs, se li fa difícil, doncs mira, és una setmana molt positiva aquest empat, aquesta victòria que classifica pels vuitens i els ànims són uns altres, tenint en compte en quina situació està l'Espanyol, que està molt malament a la Lliga, que necessita fitxatges. Avui, de fet, Diego Martínez els ha tornat a reclamar. Potser ha fet 100 rodes de premsa i en 80 ha reclamat fitxatges. Ha arribat César Montes, que avui ha debutat, però en qualsevol cas la notícia és que l'Espanyol serà el sorteig de vuitens de final i que Diego Martínez, evidentment, està molt feliç per la classificació.
Nosotros sabéis que no nos movemos en base al resultado, nos movemos en base a las sensaciones, a los procesos. Evidentemente, cuando hay un muy buen resultado, pues es un refuerzo todavía más importante, pero el equipo quería compartir este momento con la gente, quería brindarles una victoria, quería empezar el año en casa con una alegría, quería dar continuidad a la alegría de hace dos días, y bueno, yo creo que ha sido un momento muy bonito por parte de todos, ¿no?
I precisament que parlava de la gent Diego Martínez, diu que ha estat clau la participació de l'afició avui, 18.000 persones que s'han apropat a l'RCD Stadium, per cert que hi ha hagut molts problemes als accessos, hi ha hagut gent que no ha pogut entrar fins a la segona part i moltes famílies que han hagut de girar cua i tornar cap a casa veient que era pràcticament impossible arribar a l'estadi. En qualsevol cas, els que hi han estat han apretat perquè l'Espanyol pogués aconseguir la classificació.
A partir d'ahí també és cierto que todo hay que decirlo, que el impacto anímico y la conexión y la unión y el vínculo que se ha generado con la grada hoy, esa conexión creo que nos puede impulsar en los momentos de máxima dificultad que bueno, que ya veis que cada partido pues los tiene, ¿no?
Avui hi ha hagut dos debuts, el que comentàvem, el de César Montes, l'últim reforç del mercat d'hivern, l'últim, bé, i l'únic reforç de moment de l'Espanyol en aquest mercat d'hivern. Fa només 4 dies que està a Barcelona i ha conegut l'estadi, ha jugat 120 minuts i s'espera que torni a ser titular aquest dissabte contra el Girona. També ha debutat Roger Martínez, un nano del 2004, futbolista del filial, que no ha jugat només 45 minuts. I la mala notícia, Aleix, és la lesió del jugador més important de l'Espanyol, Sergi Darder, que ha demanat el canvi, ha sortit de suplent a la segona part i ha demanat el canvi a la pròrroga. Demà al matí li faran una ecografia, però vaja, aquestes són les valoracions de Diego Martínez just al acabar el partit.
No lo sé. Realmente, pues bueno, tenía esa molestia. Durante el partido se le produjo una molestia y bueno, hemos tenido que cambiarlo. Ahora mismo sería muy precipitado hacer una valoración.
Més enllà de Sergi Darder, també Rubén Sánchez, un dels futbolistes que també ha estat lesionat bona part de la temporada, avui recuperava la titularitat, ha demanat el canvi al descans i per tant també haurem d'estar pendents d'aquesta lesió. De cara al partit de dissabte, compte, perquè l'Espanyol no té a Vini Sousa, que està sancionat, no té a Keydi Vare, que està lesionat, i pot no tenir a Sergi Darder. Per tant, tres futbolistes importants al mig del camp no estaran disponibles contra el Girona i Diego Martínez haurà de reinvertir-se un altre cop en aquesta zona del camp.
Bon partit, dissabte a les 9 de la nit a l'RCD Stadium, aquest Espanyol-Girona, l'Espanyol on fire, el Girona que va començar l'any amb aquest empat contra el Rayo Vallecano, que va poder ser victòria, perquè al final no va ser per aquell gol anul·lat a l'últim instant. Escolta, un parell de coses. Què tal César Montes, Joan? Què t'ha semblat?
De menys a més. De fet, queda força assenyalat en el gol del Celta. A més, és curiós perquè ha fallat de la mateixa manera que han fallat tots els centrals de l'Espanyol aquesta temporada, però després crec que s'ha refet bé. sense fer un partit meravellós, però vaja, tenint en compte que és el seu primer partit amb la samarreta de l'Espanyol en el futbol europeu, que porta només 4 dies aquí, que pràcticament no s'ha entrenat, crec que la nota doncs, pot ser força positiva, a l'espera, evidentment, que s'acabi consolidant i sigui un jugador important. Recordem, Aleix, que té una clàusula de 30 milions d'euros. Per què això? Doncs perquè l'Espanyol pensa que es pot revaloritzar i que d'aquí 2-3 temporades el podrà vendre a un mercat que pugui pagar aquesta clàusula. Ja ho va fer en Borja Iglesias, que és davanter, no és central, però la idea és la mateixa. Va pagar 10 milions per ell al Saragossa i al cap d'un any el va vendre per 28, el valor de la clàusula. Doncs més o menys això és el que vol fer amb César Montes.
Molt bé. I de cara a vuitens, que alguna preferència, Joan? Un altre derbi? T'agradaria si el Barça passa demà?
Que no toqui el Ceuta. Que no toqui el Ceuta, sisplau. Que no toqui el Ceuta.
Veus, està en la teva línia, Edu Polo, que no toqui el Ceuta.
Ja et donaré consells pel Ferri.
Això estaria bé. Molt bé, Joan, gràcies.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit. Bé, doncs tenim...
Una cosa, el viatge és un cunyàs, sí, però l'experiència és molt maca, ara, sí, ho dic seriosament, perquè si no, jo crec que mai a la vida havia anat a Ceuta i no sé si tornaré. I mira, coneixes una ciutat, una cultura un pèl diferent, bueno, va ser, com a viatge va ser una experiència curiosa.
Jo vaig estar en les penyes del Barça, me'n recordo, i va estar bé, i no recordo un viatge tan farragós, no sé si potser ha evolucionat una mica el tema.
No sé què dir-te.
El futbol també dona aquestes opcions d'anar a llocs que probablement no aniria si no fos per feina.
No. Bé, a veure què fa el Barça demà primer, i després cap de setmana apassionant, dissabte a les 9 aquest Espanyol-Girona i diumenge a les 9 Atlètic de Madrid Barça, vull dir, tenim una jornada de Lliga increïble. Amics, ho hem de deixar aquí, així que moltíssimes gràcies per venir. Àlex Pintanel, Andrea Ginés i Edu Polo.
Gràcies i que no us portin carbó.
Correcte. Porteu-vos bé,
tard, ja.
A dormir d'hora.
Anem tard.
Dormir d'hora el dia 5. Gràcies, macos.
Adéu.
Vinga, adéu-siau, una abraçada. Una petita pausa i de seguida el mundet, amb tota la ressaca del món del bàsquet, i després encara tenim Antitertúlia. Avui ens visita Sergio Heredia, company de La Vanguardia, amb un mite del waterpolo que s'acaba de retirar i que ha començat una nova vida. És el porter Dani López Pinedo.
RAC 1. Comença l'any descobrint la suavitat del raïm merlot amb la nova selecció de vins de gourmet La Vanguardia. Faisà 2021 de vins de taller, merlot 2016 de Marrodó i la clau de volta 2020 de Cabas Hill. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aravin.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
u. Amb el suport de sexydream.es. Conserveu tot allò que us interessi de RAC1 entrant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Vinga, anem amb bàsquet, recta final del Tu diràs. Mundet, què tal?
Hola, Aleix, bona nit.
Bona nit. Ens deies a l'inici que el bàsquet Girona avui ha viscut una gran nit a Fontejau, derrotant el Joventut 79-66. Un partit que li serveix per agafar aire a la classificació, a l'equip de Marc Gasol, d'Aito García Reneses, de Pierre Oriol, entre d'altres. La veritat és que, veient imatges per televisió, Marc, s'ha reviscut una mica l'ambient de bàsquet a Girona de molts anys enrere, no?
Sí, després ho parlàvem a la tribuna de premsa, un ambient... A mi m'ha recordat el de l'època Casademont, més que no pas a l'època Casballo. Avui ha sigut la millor entrada de la temporada, 5.191 espectadors, en un dia on el Girona li ha sortit rodó. Tot ha dominat gairebé el partit de dalt a baix. Després d'un intercanvi de cops inicial, se n'ha anat de 16 punts, que no és que fos una renta definitiva, però sí que mai el Joventut ha pogut posar en problemes l'equip d'Aito García Reneses com per fer perilla la victòria. La gent s'ho ha passat molt bé, la gent de Girona. A més, l'equip ha jugat bé. Aito fins i tot ha arribat a dir que probablement avui hagin vist el millor partit del bàsquet Girona de la temporada. Una cosa de la qual el tècnic madrileny Aleix estava especialment satisfet.
Y lógicamente pues estoy muy contento porque una cosa es que jueguen bien Marc, Kino... Y los veteranos del equipo, Cameron Taylor, y otra cosa es que jueguen bien al mismo tiempo todos los jóvenes.
És una victòria més que dona moltes coses al Girona, d'entrada la quarta de la temporada, que tal com estan les coses per baix és molt d'aire, però també la confirmació d'una línia de treball que fins ara havia generat dubtes de portes en fora. Tampoc ens enganyem. Amb un gol inèdit, el que hem assistit al partit d'avui, Marc Gasol versus Ante Tomic, no s'havien enfrontat mai en partit oficial. En Marc va marxar a NBA el 2008 i quan Tomic arriba al Madrid, en Marc ja és fora de l'estat espanyol. Havien jugat una vegada un amistós de seleccions, però avui era la primera vegada que es trobaven damunt del parquet i la veritat t'haig de dir que el duel se l'ha endut Gasol. 9 punts, 11 rebots, 17 de valoració per un Tomic avui que s'ha quedat en un partit molt, molt fluix. 5 puntets, 4 rebots i eliminat per faltes.
I la penya, Mundet, perquè en alguns moments ha fet una mica d'angúnia, no?
Sí, sí, encara que després del partit, escoltant Carles Durant, dimensiones el partit i acabes entenent què és el que li ha passat al conjunt verd i negre. Avui la penya no ha estat bé, s'ha trobat en dues circumstàncies que li han posat al davant aquest menys 16 d'entrada que et comentava. El Girona anava amb una marxa més que no pas el Joventut. I després també una manca d'encert galopant en el llançament exterior que ha fet que el Joventut es trobés com es trobés. Ho ha intentat després amb Henry Ellenson, amb Pep Busquets, no se n'ha sortit, i Carles Durant, que feia la següent reflexió al final del maig.
El Girona ha jugat amb més energia, però també no ens han deixat passar-nos la pilota. Nosaltres som un equip que ens donem assistència, no hem pogut, no hem ficat ni un triple, no? Tirant sols. Ens han fet molts bàsquets dintre la pintura, hi ha un cúmul de moltes coses, no? No és normal que nosaltres fem 66 punts en atac. Hi ha una part de desencert nostra, hi ha una part també que el Girona ha fet bé. No és simplement l'energia, jo crec que és un cúmul de moltes coses, però sí que crec que el Girona ha jugat amb una necessitat i segurament també molt imposat per la seva gent, i nosaltres avui no ho hem fet.
A la penya ha fet l'efecte que estaven bastant cremats amb l'arbitratge. 24 tirs lliures Girona, 8 només al Joventut, que es queda com estava en sisena posició, 9 victòries, 5 derrotes, i veu com se li trenca una sèrie de 6 triomfs consecutius que portava. Propers partits, Girona dissabte té un partit que el pot fer sortir definitivament de la part baixa, va a la pista d'un Fuenlabrada que avui ha perdut, ara mateix és cué, el Joventut té un bon rival per refer-se de la derrota d'avui dissabte a l'Olímpic, rep el Granada.
Molt bé, i per demà encara ens queden dues cites més. Una la tenim a Galícia, és el Baxi Manresa, que visita la pista de l'Obradoiro, un rival directe en la lluita també per la salvació. El problema, Mundet, és que la prèvia d'aquest partit ve marcadíssima per aquesta història que ja explicaves, no?, que els companys del Regió 7 van publicar. I és l'accident de cotxe que va patir el dia de Cap d'Any el pivot del Baxi Manresa, Babatunde Olomunya.
Afortunadament sense conseqüències, eh? Pels que baixin de l'hort, perquè el tema ha anat molt fort a les xarxes socials, Tunde s'encasta amb el cotxe contra dos vehicles aparcats a quarts de nou del matí del dia de Cap d'Any. Quan arriba la policia municipal de Manresa li practiquen un control d'alcoholèmia que dona 0,82, li obren diligències penals i la història se sap ahir la nit, corre com la pólvora, i aquest matí hem tingut dos nous episodis. El primer, el club, que és un comunicat on, sense citar qui era el jugador en qüestió, anuncia que emprendrà mesures disciplinàries, les que calguin. I el segon, el mateix jugador que ha fet públic un comunicat a les xarxes on ha admès que era ell l'accidentat, ha demanat disculpes pels fets i accepta les conseqüències que se'n puguin derivar, afirmant que el seu compromís amb el Baxi Manresa és ferm. No hi ha hagut roda de premsa de Pedro Martínez previ a aquest partit que comentaves de demà a Galícia. El club ha servit declaracions de dos jugadors que no han fet cap comentari sobre els fets, i l'únic detall que tenim és una conversa a Twitter on hi ha intervingut Pedro Martínez, ell és una persona molt activa a les xarxes socials, on ha demanat, sense justificar el que ha fet Tunde Olomunya, que no se'l criminalitzi, que el jugador està molt tocat i que es compta amb ell, i això és significatiu per seguir la temporada endavant. Per tant, és de pensar que Tunde continua amb el Baxi Manresa. Altra cosa són les mesures que prengui el club a títol disciplinari. A hores d'ara és el que se'n sap.
A veure, que volem saber de més a prop tot això com ha anat. Per això truquem al company de Ràdio Manresa, el Carles Jodar. Hola, Carles.
Hola, bona nit, Gerald.
Bona nit. Escolta, tu segueixes tots els partits del Manresa. Sí. Seràs a Compostela, a Santiago de Compostela, per fer aquest Obradoiro Baxi Manresa.
Això mateix.
Ja gaire mala maró, ara
sí,
mateix.
Sí, la veu em deixa.
Sí, home, sí. Ja veuràs com sigui, Carles. Com estan els ànims allà, amb tot el que ha passat i l'inici de temporada?
Una mica de la sensació de dir només faltava aquesta, no? Hi havia un tuit que deia Només faltaria que caigués un meteorit al Congost i tota la gent no s'atrecudeixi donar idees, que encara passarà, no? Una mica és la sensació aquesta. Bé, sobre el tema de Babatundera, una mica doncs això, el que només faltava aquesta. La veritat és que era una notícia que havia de sortir sí o sí, perquè ja des dels jugadors, en el seu sol, tenen vehicle, molts jugadors tenen vehicle, llavors és un vehicle que va logotipat i la fotografia d'un vehicle accidentat el dia 1 de gener va començar a córrer per les xarxes i per fòrums. Ningú sabia qui era fins que el diari Regió 7 ho va destapar. Hi havia una clara voluntat al club d'arreglar el tema a nivell intern, amb una preocupació, però que no s'acabés fent públic qui era el jugador o què passava. El que passa que era evident, era una evidència que això no podia passar, perquè la fotografia del cotxe amb logotipat del Baxi Manresa accidentat en una avinguda de Manresa era evident.
No, i anava a dir, i tu que coneixes Pedro Martínez i que el tractes, li posarà la creu al jugador o avui demanant allò de respecte i que no criminalitzem el jugador se li donarà una oportunitat?
Jo tinc la percepció que se li donarà una oportunitat. Tinc la percepció que se li donarà oportunitat. No tinc entès que sigui un jugador conflictiu. És a dir, no és que sigui una suma de conflictes i aquest que realment ha sigut molt gros ja seria la gota que fa vessar el got, sinó que se li donarà l'oportunitat. De fet, també t'he de dir que Babatón devia de ser un pivot molt rellevant al Baxi Manresa, però una fascitis plantar ha fet que pràcticament no hagi jugat o hagi jugat molts pocs minuts aquesta temporada. S'ha hagut d'operar i, per tant, és un jugador que encara no està... No, pràcticament no ha jugat i potser li queden 3 setmanes o fins i tot un mes per acabar de poder-se recuperar i tornar a la plantilla. Per tant, tampoc no és un jugador que afecti directament, és a dir, no és el pivot que ha d'anar a jugar demà a Santiago de Compostela.
Va, però més enllà d'això, creus que pot afectar tot el que està passant, dinàmica esportiva, ara això, en la trajectòria de l'equip? Perquè la situació del Manresa és delicada ara mateix, Carles.
Sí, aquí tinc els meus dubtes de com pot afectar. Està clar que a nivell intern el club està fent un esforç claríssim de que això, diguéssim, quedi molt en un debat intern, no sortim fora i fer el cor fort per mirar endavant, no? Avui, ho comentava el Marc Mundet, han enviat declaracions de 2 jugadors amb referències nules a aquesta situació, no? Llavors, bé, jo crec que els ànims de la plantilla, el fet en concret de la situació de la tunda de la Tunde no ha d'afectar el joc. Crec que no, perquè de fet afectarà més el joc doncs les situacions, els resultats que s'han produït avui, que són molt negatius per als interessos del Baxi Manresa, no? Crec sincerament que, diguéssim, dintre de la dinàmica de grup, doncs no afectaran en excés, ja et dic, perquè bàsicament Babatunde fins i tot porta pràcticament tota la temporada entrenant a part. No viatja amb els jugadors. No està en la dinàmica de l'equip habitual. Per tant, crec que això és el que em fa pensar que no ha d'afectar tan directament com si fos un jugador que està en el dia a dia amb el club, amb l'equip.
Ho veurem. Us escoltem, Carles, a veure si el Manresa aixeca el cap contra el Obradoiro. Una abraçada.
A veure si li va bé. Una abraçada, un plaer.
Gràcies. Carles Jodar, company de Ràdio Manresa, posant una mica de context, no?, a la situació que està vivint l'equip del Bages. Mundet, vinga, per rematar-ho, què s'ha de saber del partit de demà?
El que havia de ser un equip candidat a lluitar per la salvació, l'Obradoiro, s'ha convertit en un equip que està apurant les seves opcions d'entrar a la Copa. Els gallecs són 11 amb 6 victòries, a una del tall, mantenen serioses opcions després de 4 victòries en els últims 5 partits, amb els germans Scrappy i Robertson molt fins. Un ex de l'Obradoiro, el Manresa ara mateix, Adam Wachinski, diu que el Manresa ha aconseguit estabilitzar-se després de l'última victòria contra el Girona i que esportivament mira cap al món.
Creo que estamos bien, en una buena racha, estamos mejorando, los jugadores nuevos están apartando bastante bien y bueno, cada partido, cada entrenamiento sirve bien para nosotros y vamos a intentar, vamos a ir a Obradoiro intentando a ganar.
tal com han anat els partits d'aquesta nit, la que comentava en Carles Joder, ara mateix la classificació per baix, 14 Girona, 4 victòries, 15 Saragossa, 3 victòries, que demà rep el Breogán, equip que també està apurant opcions de ser a la Copa, el 16 el Manresa, 3 victòries i també un partit menys, ja han jugat i estan en posicions de descens, Fuenlabrada i Betis, veurem què passa.
I per demà també ens queda l'inici de la segona volta de l'Eurolliga femenina, on l'Uni Girona rep el Landes francès amb l'obligació de guanyar per no veure compromesa la classificació pels quarts de final.
Fixa't en un detall, Aleix, a la primera volta les gironines van jugar 4 partits a casa, a la segona n'hi tenen només 3, demà és el primer, això vol dir que dels 6 partits que li faltaran per acabar la primera volta, 4 seran lluny de Girona, per tant és un calendari complicat. L'equip va tancar la primera volta fora de les posicions de playoff, 4 victòries, 3 derrotes, amb l'equip que marca el tall empatat, això sí, però el rival de demà, el Landes, és just l'equip que ve per darrere. A més, és una jornada on per dalt hi ha enfrontaments directes, és a dir, que guanyar demà torna a ficar les gironines una altra vegada en plena lluita pel playoff. L'Uni va amb tot per demà, recordem, el partit a 8:15 del vespre, al mateix escenari que el partit d'avui, al pavelló de Girona Fontejau.
A veure si el mateix ambient que avui, que ens deies que ha estat realment espectacular, Mundet.
I jo crec que sí que hi serà. Per cert, el Landes és l'ex-equip de l'australiana Mariana Tolo, que l'Uni Girona, recordem, ja va guanyar en el primer partit de França de 5 punts, 53-58. En principi, les gironines demà haurien de guanyar el partit.
Molt bé, Mundet, gràcies.
Bona nit.
Vinga, va, una abraçada. I que passi al Sergio Heredia per tancar el Tuiràs d'avui.
Aquesta secció no és una tertúlia. Escolteu detingudament les instruccions d'ús. En cas de dubte, consulteu amb l'editor del programa.
No hi ha millor manera que començar l'any amb una antitertúlia amb el Sergio Heredia, company de La Vanguardia. Hola, Sergio.
Què passa, Pacheco?
Què tal? Bona nit, eh? Bon any, també.
Moltes gràcies.
A veure si el 2023 és igual, com a mínim igual que el 2022, no? Si és millor ja, perfecte.
Ja m'està ficant pressió.
Des del primer dia.
Deixa'm un pau. Mira, parlem avui d'esportistes d'elit i la vida que hi ha després de l'esport d'elit. Que en el cas del Dani López Pinedo, que és el nostre personatge, doncs és una demostració d'aquesta realitat, que després de l'esport tot continua i t'has d'anar espavilant. Durant 15 anys, Dani López Pinedo ha estat el porter de la selecció espanyola de waterpolo i el mur del Club Natació Barceloneta, que amb ell ha guanyat 15 lligues consecutives. 15,
Déu-n'hi-do.
Seguides, una
sí,
darrere l'altra,
Sí, sí.
Ell s'ha retirat l'últim mes, el juny de l'any passat, amb 42 anys, i tot després es va posar a estudiar un postgrau de recursos humans a EADA, que és l'Escola d'Alta Direcció i Administració, i tot això ho ha anat compaginant amb la seva tasca als despatxos del seu club de tota la vida i a la vida familiar amb la Núria i la Paula, la filla de tots dos, que té 8 anys.
Hola, Dani.
Hola, bones.
Què tal? Senyor López Pinedo, als seus peus.
Molt bé, merci. Encantat d'estar aquí.
Què? Costa molt o no sortir de l'aigua i posar-se a caminar a la vida terrenal, no?
No, la veritat és que jo crec que vaig fer una transició bona, perquè els últims 2 o 3 anys, clar, jo em vaig retirar quasi amb 42 anys, o sigui que ja tenia molt clar que era el final, i realment els últims 2 anys ja vaig estar fent coses també gràcies a l'Atlètic Barceloneta, que em va permetre anar aplicant una miqueta el que estava estudiant, o havia estudiat en aquest cas, i que després també em van animar a perdre dies de treball, que el dimarts anava a la tarda i perdia el dia de treball a la tarda, me'l donaven per poder anar a EADA, com ha dit el Sergio, i poder fer el postgrau de recursos humans, que realment crec que em calia, perquè sempre t'has d'anar reciclant, i més quan jo ja havia estudiat feia anys.
Però de veritat que no costa? Vull dir, no trobes a faltar l'aigua, les rutines aquelles d'entrenaments, el cuidar-se...
Sí, una miqueta això sí, no? El dia a dia sí, el que passa que, o a vegades quan veus un partit molt important i que tu no estàs a l'aigua i l'estàs veient, això sí que et tiraries a l'aigua a jugar, no? Però és veritat que per arribar a un partit d'aquests tan important has d'entrenar molt, és molt sacrificat, molts dies que no estàs sopant a casa amb la família, molts caps de setmana que no estàs, I bueno, jo quan vaig fer el pas, pues, ho tenia claríssim, no? I estic gaudint moltíssim d'aquesta nova vida i que també que m'han permès tenir una bona continuïtat i a prop del waterpolo, encara que no estigui treballant pel waterpolo, però estic a casa meva, que ho entenc així, l'Atlètic Barceloneta, i crec que l'estar a prop també fa que no estigui tan lluny, no?, del que estava fent abans.
Mira una cosa, com vas prendre la decisió de posar-te a estudiar? Vull dir, mentre tu estaves jugant, ja et plantejaves què és el que venia al darrere? És a dir, tu comparteixes la sensació que jo tinc, i suposo que Aleix també, que l'esport d'elit és força arriscat en relació al teu futur després?
Sobretot amb aquest tipus d'esports, sí, no? Que no es guanyen tants diners com el futbol, o potser el bàsquet o el tennis, no? Si arribes molt lluny. No?
Clar, no, normalment la societat té el concepte, perquè parlem molt més, i nosaltres també parlem molt més del que és el futbol, no? El futbol, el bàsquet, o esports que puguin guanyar, o la NBA, no? Que puguin guanyar molts diners. No? No és el cas de l'esport de veritat, l'esport real, on està la majoria d'esportistes, o l'esport olímpic, no és aquest cas. La gent pot viure més o menys bé, però no et dura gaire. Jo sí que estava plantejant-me el deixar-ho, fer un any sabàtic en el que poder fer un màster, però bueno, es va donar l'oportunitat de començar a treballar allà i compaginar-ho. És veritat que m'he fotut una mica la vida aquests 6 o 7 mesos que he estat fent el postgrau, però crec que és molt, molt important, perquè vas a la vida real, i la vida real està plena de reptes, igual que el món de l'esport, i que els has d'anar assumint com assumies els esportius.
Però has de tenir certa inquietud, no?
Sí.
És a dir, hi ha gent que només viu pel waterpolo i no pensa en el demà, pensa, mira, estic guanyant, què, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 euros i vaig fent, i no pensa en el demà, no? I tu, en canvi, sí que has tingut aquesta inquietud cultural o de formació.
Sí, de fet, hem tingut algunes experiències desafortunades d'esportistes que precisament han deixat l'esport d'elit i s'han trobat en situacions, doncs, bueno, que no tenien formació, no? Perquè al final la realitat és que normalment quan tu acabes la teva carrera i tens 40 anys, 35, i vas a trobar feina, arribes i el teu entrevistador et pregunta, a veure, què has estudiat? No, no he estudiat res, perquè estava jugant a waterpolo. Bueno, doncs en què he treballat? No, no he treballat en res perquè estava treballant de waterpolo. Vale. Uh-huh. Siguiente.
Exacte. Jo sempre dic, no, sobretot als joves els explico que al final tu a igualtat d'oportunitats o d'opcions, a igualtat de currículum amb un altre, sempre tindràs l'element diferencial que ha sigut ser esportista. Però com no tinguis igual o una miqueta millor que els altres, no t'agafaran. Així que també és veritat que ara estem en una època que la gent és més conscient que després de l'esport tens molta vida. També tenim unes universitats que pots anar estudiant mentre estàs jugant. Abans era més difícil, era més complicat. Jo l'he viscut aquesta vida, que no et canviaven exàmens, que no podies anar a les classes, llavors faltaves, no podies presentar-te a l'examen. I això sí que era un problema, no? Ara el que no vol estudiar és perquè no vol.
I per què recursos humans?
Recursos humans, bueno, doncs és curiós, no? Perquè jo vaig acabar relacions laborals, que anava una mica encaminat a això.
Sí, sí.
És la segona carrera que vaig fer. I just abans d'acabar, aquestes coses que et passen quan ets més jove, doncs vaig decidir que ho deixava, no? I vaig començar a fer empresarials. Vaig acabar empresarials i bueno, mira, després es va venir l'oportunitat. També era una cosa que m'interessava, perquè també ho havia fet. I també era l'oportunitat d'entrar dins del club en aquest departament. Llavors, crec que va ser una gran oportunitat i vaig anar cap allà.
Això sorgeix amb el club a mesura que hi ha 39 anys, no? Dani López Pinedo, 40 anys, va, aguanta una temporada més, però ja ho vas parlant amb el club? O com sorgeix aquesta opció de poder-te vincular als despatxos de l'Atlètic Barceloneta?
Sí, sí, ja estàvem parlant feia uns anys de continuar vinculats, no sabíem encara com, sí que estava veient des de... Vam fer un pla de carrera molt, molt maco allà, que era anar veient per departaments tot, perquè jo el que sí que tenia molta inquietud de com funcionava un club esportiu, no? De la magnitud de l'Atlètic Barceloneta. Parlem de l'Atlètic Barceloneta a nivell esportiu, però és una massa social de 12.000 socis en el que es parla de tot quasi que menys d'esport, no? Que és una mica part, no? Però hi ha un altre club, que és el de portar una bèstia com és l'Atlètic Barceloneta.
La gestió, no? Vols dir?
Clar, club, clar. I llavors sí que vaig anar fent, passant una mica per tots els departaments, no? Que això també ho vaig aprofitar perquè jo tenia la porta oberta, que la majoria de gent no ho pot fer, no? Llavors, una vegada veient tot el que hi havia allà, vam anar decidint que el millor camí era el departament de recursos humans, que ara li diem persones i valors.
Sí, perquè també en altres moments, l'altra vegada que vam estar xerrant, m'estaves explicant del cas d'alguns jugadors que havien optat per passar directament a la professió deixant de banda el waterpolo perquè consideraven que tenien més, no, més possibilitats econòmiques, suposo, i més futur desenvolupant la seva professió, el que havien estudiat, no?
Sí, sí, evidentment, no? Ara el món de l'esport, sobretot arrel de la crisi que va haver ja fa anys, però que no deixem d'estar en la crisi, els sous no són els mateixos. Llavors, quan arriben a segons quina edat, han de decidir una miqueta què és el que volen, no? I hem tingut molts casos, no? Teníem un cas que era el Miqui Linares, no? Que encara el tenim per allà pel club, però que és metge. És que, clar, ell va anar compaginant la carrera de medicina fins que era l'últim any, havia de preparar el MIR, i ja no va poder compaginar. I ell era un dels porters que estava cridat a ser un relleu meu a la selecció. O sigui, no és que fos un bon jugador de club, sinó que hauria sigut un bon porter de selecció.
Hòstia. Que fort, clar, no? A vegades tries un camí, on tries un altre, no?
Ell tenia molt clar de sempre que volia ser metge i ho va fer bé.
Però sempre podia haver aguantat una miquita més, no? Perquè no sé si es passava l'arròs o per què, perquè sí. Ho va fer.
Bueno, el vam apretar bastant, els jugadors, sí, no pensis que no, perquè a part és una persona molt maca i el volíem tenir allà, no? Però és veritat que quan una persona i un amic teu té les coses tan clares i veus que és una decisió encertada, tampoc li pots dir massa no ho facis. Després tenim més casos, tenim l'Alberto Munarrez, que també és enginyer, el Marc Larumbe, que també és enginyer i està treballant a Fluidra. Bueno, es pot anar compaginant, encara que és veritat que els calendaris d'aquests jugadors que també treballen o que estan estudiant coses importants van una mica apretats.
Quin bon exemple, no? Dani López Pinedo i tots aquests noms que posa el Dani sobre la taula, no? Per demostrar a la gent jove que estigui començant en un esport que si no ets el millor no et guanyaràs la vida, no? Fins i tot sent el millor potser no et guanyaràs la vida quan t'hagis de retirar, que es pot compaginar, no? Tot això, l'esport del nivell, no? I poder-te formar com a
exacte,
persona.
Exacte, nosaltres a vegades fem xerrades, no? Hi ha el club amb pares i això.
Sí, tu també?
Sí, bueno, anem parlant, no? Ja sigui una xerrada oficial o una xerrada entre... És un món petit i tots ens coneixem, no? I a vegades et venen pares preocupats que els fills tindran menys temps o que van més cansats perquè entrenen i estan preocupats per l'educació, no? Que al final és el més important.
Normal, sí.
I els fem veure, no? Que hi ha molts casos, ara, bueno, doncs, tots els jugadors que són de l'Atlètic Barceloneta i que també són la majoria de la selecció, estan fent o ja han acabat les carreres universitàries. O sigui, si pots fer-ho, si ho han pogut fer ells, també ho poden fer els seus fills.
Sí, clar, això, el teu exemple és important també, no? Per demostrar-los, no? Que estiguis dins el club. Vull dir que això també és una manera d'anar, com t'ho diria, d'anar formant aquests joves valors, no? De tots els clubs, no? No deixar-los de la mà de Déu, no? Sinó anar-los acompanyant també, no, Dani? Vull dir que també és una bona funció aquesta, no? De poder crear fins i tot una figura d'exesportista que acompanyi i que sigui un exemple, no?
Clar, evidentment, no? Crec que amb això és un exemple molt clar, no? L'Atlètic Barceloneta amb això està fent les coses superbé. També tenim el cas del Fran Fernández, que encara està jugant, però ja porta 2 o 3 anys que porta al centre mèdic del club, perquè ell és fisioterapeuta i bueno, l'està fent créixer, o sigui que...
Tot queda a casa,
Va quedant a casa, va quedant a casa.
I ser entrenador no t'ha tirat mai?
No, la veritat és que no.
Sí, seguir el waterpolo formant aquestes joves promeses i potser inculcant-los també això de dir, ei, formeu-vos, estudieu i veniu a entrenar.
Sí, potser en això sí que t'haig de dir que el nostre esport és petit perquè no hi ha opcions, no hi ha unes estructures tan grans com per poder crear figures d'aquestes, encara que serien superinteressants, i llavors has de fer més coses a part d'això. Estaria molt bé dir-te que es pot fer això, però no, la veritat és que no. I el món de l'entrenador és molt maco, però per mi tenia molt clar que jo tenia altres coses al cap, ja, no només això, i a part que per mi ser entrenador tens el pitjor de ser jugador i el millor no ho tens, o sigui que tenia claríssim que jo el que volia era temps per la família i d'aquesta manera sí que ho tinc.
Com és que el waterpolo a Espanya, tenint tantes medalles en mundials, en jocs, els últims 15 anys, en homes, en masculí i en femení, títols de campionats de campions d'Europa, que no acaba de quallar en l'ideari popular, vull dir, no és un esport del que es parli sovint, no? Només quan arriben els jocs, sí. Com és això?
Bueno, jo crec que hi ha diverses coses. Primer, que no tampoc hem de pensar en grandíssim, som un esport que és el que és petit, com la gran majoria d'esports, són esports petits, minoritaris, però bueno, això no vol dir que siguin pitjors, o sigui, al final és... no ens podem estar queixant sempre, moltes vegades, no? Hi ha aquesta corrent de parlar que si els mitjans de comunicació, els mitjans de comunicació també els has de posar fàcil. Crec crec que això sí que és un marge de millora molt gran que té el nostre esport. Avui precisament ho estàvem parlant a oficines, no? Deia, mira, ha sigut el, ara que fem el resum de l'any, no?
Sí.
És un clàssic, no? Fer el resum. Doncs ha sigut el millor any de la història del waterpolo espanyol, sens dubte. O sigui, totes les categories han fet medalles, el waterpolo masculí campió del món, han fet bronze a l'europeu durant el mateix estiu, també han fet medalla a la Lliga Mundial, les noies han fet campiones d'Europa al setembre, i la federació no ho comunica. Crec que això
es podria millorar,
és,
no?
És algo que s'hauria de fer no una passeta, sinó 50 i ràpides.
Escolta, els has enviat un missatge de dir, hòstia, ha guanyat l'or ara, eh? Mamones, heu guanyat ara l'or, precisament ara? No? Tantes plates i ara l'or, no, Dani?
Exacte, exacte. Bueno, jo m'he retirat per això, perquè guanyessin l'or, no?
Si ho arribo, sabeu com abans.
No, ho pots vendre com... Jo ja li vaig ensenyar a l'Unai, jo vaig ensenyar...
L'Unai s'ensenya sol.
S'ensenya sol.
L'Unai s'ensenya sol.
Hi ha una porteria molt ben coberta, el waterpolo.
Sí, és un fenomen, i la veritat és que hi ha un moment en el que tu ja no tens l'ambició de jugar aquest tipus de competicions, i llavors és quan veus molt clar que t'has de retirar, no? Ja l'últim any ja no estava a la selecció, perquè ja vaig decidir que després de l'Olimpiada era un punt i final, i realment el club també vaig seguir perquè estaven fent això i el club també volien que estigués un any més jugant, però jo m'hauria retirat tranquil·lament després de l'Olimpiada. Així que...
Però no te'l sents una mica teu, aquest or?
I tant.
Vull dir que tu has format part d'aquest grup, no?, que ha anat fent bones sensacions i bons resultats fins que ha arribat la cirereta, no?
I tant, i tant. Crec que hi ha molts jugadors que no han guanyat l'or mundial, però sí que són part molt, molt i molt important. Vam estar 10 anys que només ens donaven canya,
ja,
perquè estàvem lluny de la medalla, i la realitat era aquesta, que nosaltres pensàvem que podíem, però estàvem sempre fora a quarts de final, o sigui que estàvem cada vegada entre el 5 i el 8 i no arribàvem mai a medalla, no? Durant 10 anys vam estar barallant-nos per veure si podíem arribar, i després vam arribar el 2018, l'Europeu de Barcelona, que això sí que s'ha d'agrair que fos aquí a Barcelona, perquè va ser una manera de tornar a ficar-nos allà dalt.
Aquells penals amb Sèrbia,
sí.
Aquells
sí,
penals
des
a la Pipornella.
Allò sí que ho vam celebrar com un or. S'ha de dir, perquè portàvem 10 anys fora de medalles, mm-hmm. Llavors fer-ho allà contra Sèrbia, que venien arrasant totes les competicions anteriors, pues, per nosaltres sí que va ser un or. Després ja no, les altres plates van ser més dures, no? Però jo em vaig sentir com si fos campió del món, perquè és un projecte que també me'l sento com a meu. Tenim l'exemple del Fran Fernández, no?, que va anar allà a Budapest i es va tirar a l'aigua. O sigui,
sí, sí.
I el Fran no s'havia retirat, el Fran no va anar amb la selecció, no el van cridar, llavors i el tio va allà, està a la grada i es tira a la celebració.
A celebrar-ho, també era seu.
Imagina't,
sí, sí.
Si aquest grup estava implicat.
Mm. Escolta'm, quina és la diferència entre el Dani López Pinedo de 42, 41 anys, físicament, vull dir, amb el de 30? Què notes? Per què decideixes retirar-te físicament?
Bueno, jo crec que el més evident que a mi em va fer retirar-me i els últims anys ja anar allargant per arribar a l'Olimpiada és que, tot i que jo em trobava bé físicament, molt bé, i podia entrenar al mateix ritme que tots i no m'havia de saltar sessions, ni volia, o sigui que estava bé, és el fet de que vas entrenant, però el teu punt de forma òptim el trobes molt pocs moments de la temporada.
De finestreta, no?, de felicitat.
Allò de dir, sí, allò de dir, ara em tiro i estic en el millor moment i ara estic que volo a l'aigua, ho anaves notant molt poc ja durant la temporada. I això fa que mentalment t'exigeixi molt, perquè en comptes de físicament ho tires a nivell mental, no?, que també això ho vas millorant amb els anys.
I esgota més a vegades.
Això és esgotador, hi ha un moment que és esgotador, sí, sí. Perquè tu no pots anar dient, o als entrenos no pots anar dient, no, ara entreno menys que tinc 40 anys, no. O sigui, et toca ser part del grup i aguantar el tirón, i hi ha un moment que ja dius prou.
És la vida, en general, eh? Exacte. És la vida. El Dani López Pinedo és un exemple més, no?, del que pot ser la vida en l'esport del nivell o en qualsevol de les professions de la gent que ens escolti. Gràcies per compartir la teva experiència. Espero que li serveixi a moltíssima gent que estigui fent esport o fins i tot, insisteixo, en d'altres professions, perquè és això, no?, a vegades reinventar-se o morir, no, Dani?
Exacte.
Que és el que has hagut de fer tu i molts esportistes, no? d'aquest país.
És així, i sobretot m'agradaria llançar un missatge també a la gent que retira, que hi ha vida després i que hi ha molts reptes, no? I que ets molt jove quan et retires, encara que jo m'hagi retirat tard, però ets molt jove com per estar pensant que el millor de la teva vida ja ha passat.
Mira, un atleta aquí professional que ara és periodista i escriu unes cròniques meravelloses. Mira,
sí,
hi ha vida.
I moltes gràcies, moltes gràcies.
I tant. Dani López Pinedo, moltíssimes gràcies i molta sort en aquests projectes amb l'Atlètic Barceloneta i amb la teva vida també.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i quan vulgueu.
Molt bé. I a Sergio Heredia també, molta sort i moltes gràcies per venir un dimarts més. T'esperem amb aquest 2023, t'esperem amb moltes més històries com aquesta.
Vinga,
Sergio.
Vinga, París, endavant. Anem,
gràcies.
Anem.
Et llegim a La Vanguardia, Sergio.
Bona nit.
I amb això acabarem, després d'escoltar la història de Dani López Pinedo a l'Antitertúlia. Abans les portades amb l'Oriol Domènech. Oriol, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix. La Copa omple totes les portades. Per part del Mundo Deportivo, quiere gol, Xavi li exigeix al seu equip doncs més gol, sobretot davant el partit que demà s'enfronta a l'Intercity a les 9. I on l'equip doncs hauria de passar fàcilment. Per part del diari Sport, la Copa sí importa, també amb el mateix motiu, una imatge de l'entrenador i d'Araujo. Per part de l'esportiu, Intercity primera estació, també amb Araujo com a protagonista, però el partit de demà omple les tres portades dels diaris catalans. I per part dels diaris de Madrid, tant Marca com AS posen en portada a Rodrigo, el seu crac, que avui ha marcat un autèntic golaç. Marca amb el titular i Rodrigo sacó Subarita, i el diari AS Rodrigo i gràcies, amb una imatge força curiosa d'Ancelotti fent-li un petó a la galta a Rodrigo després de que li solventés el partit contra el Cacereño.
La Copa, protagonista. El Madrid avui ha passat, igual que l'Espanyol. A veure què fa el Barça aquest dimecres contra l'Intercity. El veurem en directe aquí a les 9 de la nit amb el Pou i companyia. Gràcies, Oriol.
A tu.
Demà més. Gràcies al Josep Maria Casas, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva ja des de les 8 del vespre amb la prèvia d'aquest Intercity Barça. I quan acabi el partit, l'anàlisi, la reflexió i l'opinió aquí, al Tu Diràs.
Tu Diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 10 minuts de la 1. El 2022 es va tancar amb 237 agressions contra persones LGTBI a Catalunya, la gran majoria 4 de cada 10 a la ciutat de Barcelona. Tot i que la dada és inferior a la del 2021, hi va haver 47 víctimes menys, les agressions són cada vegada més contundents. L'Observatori contra l'Homofòbia ha fet pública la dada aquest dimarts i denuncia que ha augmentat el grau de violència física, especialment al carrer, i contra homes homosexuals i persones trans. N'ha parlat el president de l'organització, Eugeni Rodríguez.
Ens preocupa que pugen un 20,4 les agressions físiques i un 38,1 les incidències al col·lectiu trans. I a mitjans de gener, el Parlament de Catalunya es dirigirà al govern de Catalunya demanant tot el que cal per revertir aquestes situacions.
De fet, les dades s'han fet públiques just després que s'hagin conegut dues noves agressions, una contra una parella gai a un tren de Barcelona i l'altra una presumpta agressió sexual d'un Mosso d'Esquadra a una dona trans a Terrassa. Totes dues s'haurien fet públiques ahir. El govern celebra la resolució de les Nacions Unides sobre Pegasus i reclama a l'estat espanyol que repari el dany causat per l'espionatge als líders independentistes. Això després que aquest dimarts s'hagi fet públic un informe que han elaborat tres relators especials de l'ONU en què asseguren que amb aquestes pràctiques es van vulnerar drets fonamentals. N'ha parlat el president Pere Aragonès.
És una nova pressió a l'Estat, en aquest cas doncs, per relators vinculats al que és l'Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans, per tal doncs, que portin a terme la investigació i la depuració de responsabilitats, que encara no s'ha produït. Per tant, referma a les nostres posicions i, evidentment, doncs, cal que se li doni una resposta adequada.
En aquest informe, els relators de l'ONU expressen la seva gran preocupació i exigeixen a l'Estat espanyol que faci una investigació i imposi sancions pel CatalanGate, un pronunciament que també ha celebrat l'Assemblea Nacional Catalana, que argumenta que això reforça encara més els arguments a favor de la independència. Més coses. Ha mort el conductor d'un turisme en un accident a la C-37 a Valls, a l'Alt Camp. Es tracta de la segona víctima mortal a les carreteres d'aquest 2023. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor, que anava sol, ha mort. Els Mossos han activat diverses patrulles i també s'hi ha desplaçat una dotació dels bombers de la Generalitat Sanitat i dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Al Vaticà, 135.000 persones han assistit al segon dia de Capella Ardent del Papa Benet XVI, entre elles algunes personalitats polítiques, com el primer ministre hongarès Víctor Orbán. I aquest dimecres ho farà el ministre de Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños. Serà l'últim dia en què es podran visitar les despulles del Papa Emèrit abans que se celebri el funeral. Quan s'acabi la vetlla, el posaran en un taüt de xiprer per enterrar-lo dijous. I un últim apunt, perquè els treballadors ja no hauran d'entregar els informes de baixa mèdica a l'empresa. La Seguretat Social canviarà el protocol i, en cas d'incapacitat temporal, serà l'administració qui telemàticament enviarà els informes a les companyies. Es tracta d'una mesura que va aprovar el govern espanyol a l'últim Consell de Ministres del 2022, però que s'ha fet pública aquest dimarts i que està pendent de la publicació oficial al BOE els propers dies. Recordem que fins ara els empleats tenien un termini de 3 dies des que el doctor matia la baixa per entregar la documentació a l'empresa. La idea és eliminar la burocràcia i facilitar els tràmits a través de l'administració. I ara els esports, Muriel Domènech.
L'Espanyol és equip de vuitens de la Copa del Rei. Després de classificar-se contra el Celta de Vigo a la pròrroga, l'equip de Diego Martínez ha guanyat per 3-1 després de remuntar el gol inicial de Paciencia. Puado, Dardé i Melamed han estat els golejadors locals i Hugo Mayo ha hagut d'acabar el partit sota pals per l'expulsió de Marchesín. El Real Madrid també s'ha classificat pels vuitens de la Copa després de guanyar el Cacereño per 0-1 amb gol de Rodrigo al minut 24 de la segona part. En els últims minuts, el palamusí de 18 anys Álvaro Rodríguez ha debutat amb el primer equip blanc. La jornada dels setzens també ha estat protagonitzada per l'eliminació de tres primeres divisions. L'Elx ha quedat eliminat a mans de l'Agrupació Deportiva Ceuta de la Primera Federació per 1-0. El Rayo ha caigut al Molinón 2-0 davant l'Sporting, mentre que el Getafe ha quedat fora de la Copa tot i avançar-se dues vegades al camp del Llevant. Villarreal i València, en canvi, han fet la feina guanyant àmpliament el Cartagena i la Nucía, respectivament. Aquest dimecres serà el torn del Barça, que debutarà al camp de l'Intercity de Primera Federació amb les baixes per descans de Levan Doski i Pedri. I en bàsquet, el Girona ha guanyat el Joventut Badalona per 79-66 i suma 4 victòries a la Lliga.
El trànsit del departament demana precaució a aquesta hora a tots els que circulin per la carretera A2 entre Cervera i Veciana per la boira densa que hi ha a la zona i que podria dificultar la visibilitat. I pel que fa al temps, dimecres tranquil i amb més fred de bon matí, temperatures més frenades de dia a la Catalunya Central i al Pla de Lleida per la boira, que com deien també pot continuar fins al matí, ser molt tossuda i fins i tot persistent. El sol s'imposarà a la resta i a la costa i al prelitoral tornarem a arribar als 17 o 18 graus. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.